Us parla Mercè Roura. Anem a fer un cop d'ull a la xarxa viària catalana amb la Marta Carbó, al Servei Català de Trànsit. Bona tarda, Marta.
Bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista AP7, on a l'alçada de Gerida només hi ha un carril obert en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident. Això està provocant ja 6 quilòmetres de cua des de Martorell fins a aquest punt. A banda d'això, doncs, atencions també a l'autopista AP7, a l'alçada de Barberà, en tots els sentits de la marxa. Cues també a l'alçada de Mollet, en sentit nord, en sentit Girona. Aturades a la C58 i a la C33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat d'entrada a la capital catalana, també a la C58 a Ripollet, en sentit nord, en sentit Terrassa i Sabadell. A la C60 hi ha 3-4 hores de cua a Argentona en direcció Mataró, i pel que fa a les rondes, doncs, retencions habituals en tots els sentits de la circulació. De bona nit, això és tot el Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Bona tarda i gràcies, Marta. I el PSC guanyaria clarament les eleccions catalanes el 12 de maig amb una forquilla d'entre 40 i 47 escons, segons el Centre d'Estudis d'Opinió, una enquesta que ha fet públic aquest organisme avui coincidint amb l'inici de la campanya. En segona posició se situaria Esquerra Republicana amb entre 31 i 37 diputats, 3 més que Junts. Per darrere, el Partit Popular superaria Vox i la CUP i els Comuns. Per últim, el partit ultradretà d'Aliança Catalana podria treure 2 escons. Tot i la victòria de Salvador Illa, els partits independentistes podrien mantenir l'actual majoria absoluta al Parlament. I coincidint amb l'inici de campanya, 3 plataformes ecologistes, Stop Creuers Catalunya, Zero Port i Aturem Hard Rock, han exigit aquest divendres la retirada de macroprojectes i ampliacions d'infraestructures que s'associen a un turisme massiu i han presentat un pla per reduir la capacitat operativa dels creuers al port de Barcelona. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascorca, treu pit avui a la taula agrària pel bon ritme en el compliment dels acords amb la pagesia. Dels 142 punts consensuats després de les protestes al febrer, una tercera part, diu, ja s'han complert i la resta s'està treballant. Només 14 punts estan pendents d'iniciar-se. I més negociacions. El govern i els sindicats de presons han arribat aquesta matinada de divendres a un acord que ha permès desconvocar les 2 jornades de vagues previstes per aquest mateix divendres i pel proper 11 de maig. L'acord, segons ha informat el departament, implica millores laborals i de seguretat en els treballadors penitenciaris per valor de 30 milions d'euros aproximadament. Hi haurà millores salarials de jornada laboral i més mesures de seguretat i també més formació. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández i Jordi Mateu a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 26 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Bona tarda. El temps, de mica en mica, tornarà a ser una mica més esvalotat al llarg de les immediates hores. De fet, a hores d'ara ja comencen a créixer una altra vegada. Els núvols van deixant ja els primers ruixats al Pirineu Lleidatà i al llarg de les immediates hores a gran part de les muntanyes del prelitoral, sobretot el de Barcelona i el de Tarragona, també a les planes de la Catalunya central o, sobretot, al Pirineu i Prepirineu, acabaran espetegant alguns ruixats. Al llarg de la tarda avançada i cap al vespre, algun xàfec també afectarà les comarques de l'Ebre i les de Ponent, amb alguna tempesta localitzada. I, en canvi, més clarianes a la costa i prelitoral, sobretot la plana de Barcelona i de Girona. El cap de setmana ja serà més regirat. Demà al matí amb tempestes a les comarques de Tarragona i la pluja abundant al Pirineu Lleidatà. El diumenge la pluja més destacable la tindrem a les comarques gironines i també també compta amb la traca de tempestes que hi haurà entre demà a la tarda i el matí de diumenge a les comarques de la costa i del prelitoral de Tarragona i de Barcelona. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de les mesures en innovació educativa en el nostre sistema. En parlarem amb Joan Cuevas, director d'Innovació d'Educació. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia de joves que tancarà el mes d'abril per parlar de política. A partir de les 5 parlarem de Fundesplai, de Casals i Colònies. Sabrem que ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Pablo Palenzuela. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, fem un repàs en la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Des d'avui fins diumenge al barri de Sant Pere de Nord de Terrassa ha acollit la Fira de Bruixes Valpurguis. Organitzada per la Colla de Diables de Sant Pere Nord, tindrà la Rambla de Francesc Macià com a centre neuràlgic i per aquest motiu hi haurà afectacions al trànsit i transport públic en aquesta zona de la ciutat. Hi haurà xerrades, tallers, concerts i cercaviles. Els plats forts seran la invocació del mascle cabró, la gran encesa de la Porta de l'Infern i el correfoc que començarà a la plaça de l'Aigua i acabarà a la plaça 1 de maig. Aquesta edició de Valpurgis es va presentar amb un vídeo que representava la cacera de bruixes que hi va haver al segle XVII per part de l'Església de Terrassa i ha documentat la detenció i execució de 6 veïnes de la ciutat. Valpurgis és, en realitat, una aquelarre que té lloc a diversos indrets del centre d'Europa la nit del 30 d'abril a 1 de maig. És exactament 6 mesos després de la nit de Tots Sants. Aquesta fira de Sant Pere Nord també comptarà amb la participació de diversos grups de cultura popular i els castellers de Terrassa. S'acabarà el diumenge amb un espectacle de màgia i un de foc per al públic infantil.
Gràcies, Sergi. Seguim ara interessats per l'actualitat de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Les previsions de pluja han trastocat l'agenda d'actes del cap de setmana a Sabadell. La Festa del Comerç Just i la Festa Holi, que s'havien de fer el dissabte i el diumenge respectivament a l'aire lliure, s'han suspès. En el primer cas, no hi ha una nova data per l'esdeveniment, mentre que la Festa Holi se celebrarà el pròxim 30 de juny. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha explicat que la decisió s'ha consensuat amb les entitats organitzadores de les diferents activitats.
Aquest any, sempre pactat amb les entitats, s'ha decidit fer un trasllat preventiu d'algunes de les activitats, sobretot les que són més multitudinàries, en espais coberts, donada l'amenaça de pluja que tenim ja absolutament confirmada de cara al cap de setmana. Per evitar haver d'arribar a la suspensió de la majoria dels actes, hem fet aquest trasllat.
Pel que fa a les activitats per commemorar el Dia Internacional de la Dansa, programades pel dissabte, de moment es mantindran. La majoria es fan a cobert i, per tant, es podrien desenvolupar amb total normalitat. Les que es fan a l'aire lliure es valorarà en cada moment quina és la situació i, en cas de molta pluja, també s'anul·laran.
Gràcies, Pau. Anem ara fins al litoral i a Badalona, que és notícia avui. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. Les inspeccions de les finques del barri del Raval conclouen que hi ha un patró comú en els edificis de Canigous i Esmarc i Llafià i, per tant, totes hauran de reforçar l'estructura amb bigues de ferro. A més, el número 7 i 9 del carrer Canigós s'hauran de rehabilitar en un projecte d'obra conjunt que podria començar aquest estiu. Fins llavors, els veïns no hi podran tornar a viure. Precisament, la jutgessa que investiga l'esfondrament parcial del número 9 va aixecar aquest dimecres la custòdia policial de l'edifici, fet que permetrà iniciar immediatament aquestes obres conjuntes. La previsió segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcies, inspeccionar la finca i disposar, en un termini d'un mes i mig aproximat, dels informes que acreditin les actuacions que cal dur a terme.
El número 7, a conseqüència de l'esfondrament del número 9, va presentar una esquerda a tota la façana que venia de dalt a baix. L'obra del número 7 s'ha de fer a l'hora que la del número 9, perquè són estructures que estan lligades i s'ha de cosir la del número 9 i la del número 7 a l'hora. Aquesta obra s'ha de fer conjunta.
Per altra banda, el consistori posarà a disposició dels veïns una línia d'ajudes i subvencions a través del Consorci Metropolità de l'Habitatge perquè puguin fer les obres pertinents. Alhora, també oferirà assessorament jurídic a través de l'ICA per tal de fer reclamacions a les assegurances.
Gràcies, Santiago. I una mica més al sud, des del Prat de Llobregat, avui ens informa Luis Rodríguez.
Bona tarda. A partir del proper 17 de maig es tancarà l'accés amb vehicle al passeig marítim de la platja, a partir de la darrera rotonda, la que ja toca del centre municipal de Vela. Tot plegat és conseqüència de les diverses sentències, ara ja fermes, a instàncies de la Direcció General de Costes de l'Estat, que considera el passeig marítim com a part de la pròpia platja i, per tant, impedeix la circulació i estacionament de vehicles. Això obligarà l'Ajuntament a reorganitzar la mobilitat i la instal·lació dels diversos serveis. D'una banda, l'aparcament quedarà reduït a l'inici de la platja, que comptarà amb unes 850 places i amb preferència per les persones residents al Prat. Per garantir l'accés a la ciutadania, s'augmentarà la freqüència de pas al PR3 i es posarà en marxa una nova línia, el PR5, amb major capacitat. Escoltem el regidor de Mobilitat, Juan Pedro Pérez Castro.
Posarem més busos amb més capacitat i amb més freqüència de pas, perquè el que volem és afavorir que la gent del Prat pugui anar a la platja i malauradament no podrà ser amb el seu cotxe majoritàriament.
L'altre canvi destacat són les guinguetes, n'hi haurà dues i ja s'estan instal·lant a un nou espai davant les bosses d'aparcament que sí es mantenen.
Gràcies, Luis. I ara de retorn al Vallès ens quedem a Castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. A Castellà hi ha hagut un important repunt de la renta bruta. El 2021 va ser de 19.862 euros, 1.000 euros més que l'any 2020. La renta familiar disponible bruta ha experimentat un important repunt a Castellà, segons les darreres dades fetes públiques aquest divendres per l'Institut d'Estadística de Catalunya. En concret, la del 2021 va ser de 19.862 euros, més de 1.000 euros per sobre de la xifra del 2020, xifra que representa un creixement de més de 6,7 punts d'un any a l'altre. Cal tenir en compte que l'any 2020, el de l'esclat de la pandèmia de la Covid-19, després de 7 anys, va experimentar una contracció. En concret, va ser de 18.600 euros, 4 punts per sota del 2019. La renta familiar bruta disponible mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi.
Gràcies, Jaume. Abans d'acabar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat avui amb Sami Fernández. Bona tarda.
Bona tarda. Més d'una vintena d'activitats protagonitzaran l'edició d'enguany de l'Encabronada, que es farà entre aquest divendres 26 d'abril i el diumenge 28. Espectacles de foc, tallers de malabars i concerts de música són només algunes de les propostes a gaudir durant aquest cap de setmana. La Festa Grossa dels Diables de Sant Cugat torna amb els Gaussacs com a entitat convidada i amb dues novetats, una carretillada solidària que recollirà fons pel taller Geroni de Moragas i un punt lila mòbil. El cap de la colla, Bernal Parpal, i la cap de Tabalets, Carme García, han participat aquesta setmana al programa Entitats de Cugat Mèdia, on han repassat el programa dels 3 dies de festa on la seguretat, com expliquen, és essencial per gaudir de totes les activitats. Aquests són els consells que ens donen.
Plaça Octavià, veureu que hi ha un perímetre marcat de cascades. Tot el que hi hagi dins serà foc, tot el que hi hagi fora no arribarà. A partir d'aquí, què us podem dir? Que vingueu ben tapats, mocadors, barrets, tot que sigui de cotó.
Protecció a la boca i al nas, perquè al final no deixa d'haver-hi fum.
Jo recomano molt botes de muntanya.
Hem de ser molt conscients de que és una cosa molt xula, però té els seus riscos, i hem d'evitar al màxim aquests riscos, no?
Tot i el desplegament, la festa tampoc no s'escapa de les conseqüències del dèficit econòmic de l'Ajuntament, que implica una reducció del pressupost que, finalment, serà menor de l'esperat. De fet, des de Diables reconeixen i agraeixen a l'Ajuntament que hagi fet un esforç extra per poder celebrar l'Encabronada. Els Diables arribaran al 35è aniversari l'any vinent i a la deuena edició de l'Encabronada, unes celebracions que ja avancen seran especials. Amb tot, des de l'entitat fan una crida als jovents santcugatencs a participar de forma activa als grups de tabalers entre 13 i 17 anys, una franja d'edat, ara per ara, menys nombrosa que les altres.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Reverte.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Gairebé 6 mesos enrere, Catalunya es va posar en alerta per l'estat de l'educació. Els titulars dels mitjans parlaven de resultats catastròfics en les proves PISA. Hem anat a buscar un expert en educació per parlar de en quin punt es troba la situació actualment. Per això tenim amb nosaltres el Joan Cuevas, que és director general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital al Departament d'Educació. Molt bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
Abans de res, si fem una mica de revisió en perspectiva dels resultats i dels comentaris que es van fer en el seu moment, creus que realment els resultats van ser tan catastròfics com es va dir?
Bé, les proves de competències bàsiques ja detectaven una baixada després de la pandèmia. En el cas de Catalunya, que havíem pocs països, diguem, havien continuat avaluant anualment, nosaltres aquest curs anterior ja vam detectar que després de la baixada postpandèmia comencem un inici de remuntada, en aquest cas sobretot notable en l'àmbit de les ciències, les competències científiques, tecnològiques i en llengua anglesa. Encara falta per veure si aquest curs vinent ja comencem a remuntar millor amb català, castellà i matemàtiques. I la notícia que vam tenir a finals de l'any passat són les PISA, que una miqueta el que van dibuixar és una baixada molt contundent de l'any que mesuraven les PISA, l'any 22, i que ha estat molt generalitzat en molts països del món i d'Europa, i en aquest cas en països que fins i tot històricament havien tingut bons resultats, com pot ser Noruega, Alemanya, Holanda, no? I per tant, una miqueta PISA el que va venir a clarificar és aquesta davallada important com a fenomen, no només, diguem-ne, català o de l'Estat, sinó com un fenomen global.
Sí, efectivament. Però recordem quines eren les causes principals que es van detectar com a conseqüència d'aquests resultats tan dolents pel que fa al nostre sistema?
Sí, dels anàlisis que pròpiament PISA fa aflorar o competències bàsiques, tot això s'haurà de mica en mica es va analitzant cada vegada més. PISA té una part d'avantatge, que és que a més de mesurar la competència, mesura les condicions del centre educatiu i per tant tenim altres variables per entendre què està passant, cosa que amb les competències bàsiques nostres no tenim, només tenim la dada pròpiament acadèmica, no, del resultat de la prova. De causes quines tenim? Hi ha una part que és estrictament més a nivell metodològic i per tant tots aquells aspectes curriculars o del mètode d'aprenentatge que estem fent servir que hauríem de millorar, i aquí s'estan posant mesures, per exemple, com ensenyem a llegir o com ensenyem les matemàtiques, no? Aquí hi ha aspectes de millora, però després hi ha altres aspectes que tenen a veure on ve amb quins recursos i quins condicionants posem en els centres o amb les persones, amb l'alumnat, que més els hi costa per motius, sobretot, de vulnerabilitat. Per tant, en els centres on hi ha, per exemple, més pobresa, com els podem ajudar, perquè sabem que aquí baixen més els resultats en, algunes, en alguns casos, i després fins i tot hi ha altres aspectes relacionats doncs, fins i tot en el lideratge que pugui haver en un centre educatiu, que jo pensava que quan hi ha un lideratge més horitzontal, una autoritat que es busca més per la capacitat o per la capacitat de lideratge no, dels propis docents, doncs els resultats milloren, o fins i tot que tenen a veure amb el sentiment de pertinença de l'alumnat amb el centre. Sabem que quan l'alumnat i la família se sent que forma part d'una comunitat de l'escola, tendeixen a millorar també els resultats educatius. Per tant, tenim diferents variables que estan jugant no, per fer baixar els resultats i són sobre els que estem treballant ara mateix.
Mm-hmm. Sabem que a les administracions en general fer canvis doncs, costa una mica perquè la maquinària és pesada i fins que no es produeixen, la veritat és que ha passat molt de temps. En aquest cas, sí que es va activar molt ràpidament la resposta i ja s'hi ha començat a treballar, però jo no sé si el curs vinent podrem veure ja alguns canvis. No parlo de resultats, sinó en totes aquestes causes que tu ara estaves enumerant.
Sí, ara mateix el que tenim és, des de la inspecció educativa, s'està acompanyant a 250 centres, que són els que tenen més marge de millora respecte al seu grau de complexitat. Aquí el càlcul concret que he fet és, tu com a centre tens uns resultats i segons la teva realitat podries tenir els millors resultats o no. I, és a dir, no estem concentrant-nos en els centres de complexitat perquè de vegades hi ha centres amb complexitat que tenen uns resultats molt millors del que els hi pertocaria per la realitat que tenen. Per tant, ens estem concentrant en aquells que tenen més marge de millora i en aquest acompanyament que fa la inspecció el que es fa és analitzar exactament què diuen els resultats de competències bàsiques i què pot fer el centre educatiu per millorar, ja sigui a nivell de formació de centre, d'organització del centre, de canvi dels horaris o de canvis metodològics. És una acció que ja estan fent 250 centres. A banda d'això, el que tenim són dos programes que s'han anat desplegant aquests últims mesos i un que vam presentar aquesta setmana, un per millorar la comprensió lectora. Ara mateix ja s'estan acompanyant 250 centres, el que se'ls està acompanyant a millorar la comprensió lectora. I concretament el que s'està ajudant aquests centres és a fer explícit el procés d'aprendre a llegir, sobretot en el segon cicle d'infantil i primer cicle de primària. Per tant, des dels 6 anys aproximadament des dels 3 anys fins als 9 anys, 10 anys, d'acord? Aquest és un que ja està en marxa i, per tant, el que puguem veure en centres, ja el curs vinent, és alguns centres que, per exemple, expliciten més treballar les estructures narratives als 3, 4 o 5 anys i, per tant, treballen molt més amb l'alumnat com es configura una història, quin tipus de relats hi ha, perquè sabem que això està relacionat amb millorar la comprensió lectora. O, per exemple, el gust per la lectura. I, per tant, el que podrem veure en centres que tenen més marge de millora doncs és precisament veure com s'emporten més a l'alumnat a la biblioteca per poder triar millor un llibre i entendre més quin és el gust, que és el que més li agrada a l'alumnat. Això en la comprensió lectora i en matemàtiques, el que es podrà veure en aquest cas en 200 centres és que bàsicament dedicaran 2 hores més setmanals a poder treballar de manera més manipulativa els ítems de les matemàtiques que han sortit més baixos a les competències bàsiques. Per exemple, un que creiem no, que es veu amb puntuació més baixa té a veure amb entendre el que són les àrees o els perímetres de les formes i, per tant, ho treballem manipulativament i després connectem això amb poder resoldre problemes, amb argumentar, que és el punt on quedem baixos en les proves de competències bàsiques. No només en entendre la mecànica, en aquest cas, de calcular una àrea, sinó entendre com davant d'un problema podem posar en marxa aquesta capacitat de calcular una àrea.
Mm-hmm. Actualment, quin pla d'innovació s'està aplicant a Catalunya?
Quin pla de... Disculpa.
D'innovació.
D'innovació educativa, mm-hmm. Tenim diferents... accions. Ara mateix on estem més focalitzats és, per una banda, en accions més estructurals del sistema, per tant, quines polítiques innovadores es pot fer per millorar globalment els resultats educatius. Per exemple, un dels temes que s'està treballant és millorar l'acollida dels nous docents. Sabem que els països que tenen millors resultats educatius, especialment el primer i el segon any d'arrencada, d'inici d'un docent novell a la professió, està molt ben acompanyat. I això és un deure, és un tema que tenim pendent i ara s'ha començat ja a innovar en un pilot per tenir un sistema, algo així, perquè s'entengui com un MIR que es fa en salut, però en l'àmbit d'educació, ara mateix tenim ja 250 places per anar provant això. Això representa ara mateix al voltant del 6-7% dels docents que entren al sistema, la vida serà anar creixent, per tant, algunes mesures estructurals i d'altres que tenen més a veure amb aquestes metodologies. I l'aposta ara mateix en metodologies és sobretot metodologies que estiguin basades en evidències, en la recerca. La recerca actualment en educació, a diferència de fa 10 o 15 anys, tenim recerca que es diu experimental i que és allò que fa la medicina també, de fer grup d'intervenció i grup de placebo, no? Diguem, doncs això comencem a tenir molta recerca en aquesta direcció que connecta amb experiències de molts centres de Catalunya i el que intentem fer és trobar què és el que està funcionant segons aquesta recerca, veure en quins centres això ja està en marxa i intentar traslladar això a la resta de centres.
Els centres educatius públics catalans evolucionen en innovació a les mateixes velocitats o també hi veiem diferències?
Jo diria que l'important és entendre que de vegades poden haver apostes estratègiques d'un centre o apostes metodològiques d'uns centres diferents, però que no haurien de ser desiguals. I aquí és on l'administració educativa s'ha d'ocupar, no? Respectar la diferència. Pot ser que un centre s'enfoqui més a determinats interessos que puguin interpel·lar el seu alumnat, pot ser que facin graus de participació diferents, pot ser es parla molt, no? Un centre que pugui treballar més per projectes o menys, no? Però en qualsevol cas, si l'aposta que faci, podria ser diferent, però no hauria de ser desigual. I per aquí és clau entendre que faci servir la metodologia que faci servir, aquesta està basada en evidències i s'ha d'aplicar com toca. Si tu com a centre apostes per projectes, està bé, però l'aplicació ha de ser la correcta i ha de ser de qualitat, no pot ser de qualsevol manera, i l'administració educativa ha de poder acompanyar això des de la proximitat amb tots els centres.
Joan, ens estem emmirallant en algun país en concret en el sentit de la innovació?
Jo crec que metodològicament, almenys com a administració educativa, no? Com a departament d'educació, intentem entendre el que pot funcionar en diversos països, però no en un únic país. Aquests últims temps s'ha parlat bastant de Portugal, i Portugal és referent, per exemple, en tota l'aposta que ha fet en el que seria activitats extraescolars i de tenir uns centres connectats amb el seu entorn. Jo crec que de Portugal, per exemple, doncs podem aprendre això. No sé si ens emmirallem, però crec que això és un bon referent per al país. Amb el tema d'evidències, d'entendre les evidències de com estem articulant les pràctiques d'aprenentatge, doncs en això Anglaterra, els Estats Units són bons referents, o, per exemple, l'exemple de Finlàndia, que sempre sorgeix doncs, potser per com és la carrera professional dels docents, no? més valorada i amb més reconeixement d'aquí, per dir alguns aspectes en què ens podríem fixar.
Mm-hmm. Per tant, no sé, podem ser optimistes de cara al pròxim informe PISA? Aconseguirem remuntar o sortir d'aquesta situació, ni que sigui incipientment?
El que sí que és previsible és que amb les accions que ja s'estan prenent, segurament no amb tota la rapidesa que voldríem, no amb un any vista, però amb 2-3, no massa més, estarem situats en, diguem, on hem estat sempre, que és en la mitjana de PISA. Sí que el repte que tenim com a país i que té la majoria de països occidentals és avançar cap a la... El que marca PISA com l'educació més competencial, ho intento explicar bé. PISA té 6 nivells, la majoria de països es situen entre els nivells, al voltant del nivell 3. Són pocs països els que despunten amb els nivells 5-6. Nosaltres estem entre el 3 i 4, només Singapur i Japó se situen en els nivells 5 o 6, que vol dir que aquestes competències fan referència a realment ser capaç d'activar les capacitats per resoldre problemes. No perquè et demanen fer aquella capacitat mecànica, no perquè et demanen sumar o restar o dividir, ho fas, sinó perquè has entès el problema i el saps resoldre bé i el saps argumentar bé i saps reflexionar al voltant d'això. I jo diria que el gran repte que tenim de país és aquest, és a dir, estar a la mitjana, que és això passarà, és absolutament factible i passarà, i ara el repte el tenim en apropar-nos més amb els nivells 5 i 6 de PISA, que és, insisteixo, on pot estar Singapur o Japó. Mm-hmm.
Doncs encara tenim camí per avançar. Joan Cuevas, director general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d'Educació. Moltíssimes gràcies per passar aquesta tarda pel Connectats. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i avui divendres, últim divendres de mes, fem tertúlia de joves. I avui ho farem per parlar de política. Qui ens acompanya? Doncs ens acompanya la Georgina Costa del programa Castellà Z. La tenim, evidentment, a Castellà. Georgina, bona tarda. Georgina. Doncs no la tenim a punt encara. Alberto Hernández és arquitecte i exmonitor de l'Esplai Sant Pere i Sant Pau i és el nostre habitual des del Prat. Alberto, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El Marc Vidal és estudiant de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona i ens acompanya aquí a l'estudi de Sant Cugat. Marc, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Quan tinguem la Georgina a punt des de Castellà, m'aviseu i la fem entrar. Georgina? No. No la tenim. Bé, doncs, us sembla que comencem perquè avui tenim un tema que podríem estar xerrant segurament bastant més estona de la que tenim prevista. Avui hem plantejat la tertúlia per parlar de política perquè tenim a la vista dues convocatòries electorals, les catalanes el 12 de maig i les europees el 9 de juny. Per aquest motiu, doncs, volem parlar amb els joves del Connectats, del seu interès per la política, i em refereixo a la política que fan els polítics, els nostres gestors públics, no a la política que puguem fer nosaltres, perquè segur que em direu que política és tot. O què és la política?
Home, doncs per mi, com bé has dit tu, gestionar, no? En aquest cas, gestionar, liderar un país. Per mi això és la política. Prendre una sèrie de decisions que porten a tothom, o que haurien de portar tothom cap a una millora, no?
Un país, una ciutat...
Exacte, sí, però com estem parlant...
Hi ha diferents administracions,
exacte,
no?
Exacte, sí.
Però ja ens hem entès. Alberto, per tu què
és? Qualsevol cosa, perquè quan prenem qualsevol decisió estem prenent-la d'una manera política i reflectint el nostre pensament en ella i també afectant d'alguna manera la gestió dels que ens envolten.
Mm-hmm. Sembla que tenim la Georgina. Georgina, bona tarda.
Què tal?
Com
bona tarda.
Estàs?
Doncs molt bé, molt bé.
Sí? Avui parlem de política. Per tu, sí, què és la política?
Jo crec que la política són moltes coses. Crec que no és només una institució com organitzadora econòmicament, sinó que és un mitjà de producció mental, o sigui, que, és, que genera per això decisions o predisposicions o perpetua altres rols, per exemple, el sistema actual hegemònic, per exemple.
Si parlem de la política que fan els polítics, tant els que tenim a les nostres ciutats com els que tenim al govern de la Generalitat, com els que podem tenir a l'Estat espanyol o fins i tot a Europa, què us provoca? Què us genera? Quin és el sentiment que associaríeu a la gestió o l'actuació que fan? Alberto?
Doncs jo ara mateix no tinc una bona valoració. Aquests últims anys, després de la pandèmia, sincerament ha desencisat bastant la situació política i ara cada cop que es convoquen eleccions costa decidir i tot això hem de ser prou forts per no quedar-nos a casa i deixar que uns altres decideixin en el nostre nom.
Marc?
Doncs, a veure, jo tampoc estic massa d'acord amb tot el que es fa, no? En l'àmbit de la política, però bueno, al final... Els hem escollit nosaltres, no?, en certa mesura, i per tant estem sota la seva... Ells han de decidir, en teoria, sobre tots nosaltres, no?, perquè ens representen a tots, però sí que és veritat que no hi estic d'acord amb la majoria de coses que fan.
Però no se suposa que decidim nosaltres amb el vot, Georgina?
Sí, jo estic d'acord amb ells, però sí que és veritat que, vull dir, tradicionalment la política ha estat en mans de les classes dominants, llavors jo no sé si, ara per ara, no em sentiria representada per la majoria d'aquells que es presenten. O sigui que sí, ho escollim nosaltres, però també hi ha un context i estem condicionats per altres coses, com et dic, com que el poder el tinguin les classes dominants.
Aquestes convocatòries electorals us conviden a anar a les urnes?
Home, és un dret, no?, que tenim, cadascú és lliure de si el vol exercir o no. Jo personalment sí que l'exerceixo i sí, jo aniré a votar, doncs, perquè com dic, és el meu dret i ja està, jo decideixo fer-ho.
Jo també l'exerciré, però és un dret que cada cop m'està costant més, és a dir, abans triava el que em semblava millor, potser quan era una mica més jove, i ara ja començo a triar el que és menys dolent o el que penso que s'apropa més, però no estic tan d'acord amb el que es formula i amb les propostes que porten.
Georgina?
Sí, jo aniré a votar, segur, vull dir, sense, no és cap esforç, vull dir, sí que tinc cert poder, jo escolliré allò que estigui més d'acord i no em costa anar a votar.
I per què deia abans la Georgina que, crec que era ella, que deia que no se sentia representada?
Sí, jo crec que aquest és un dels problemes que imagino que els comentarem després també, però que crec que parlo amb la majoria dels joves que no... Bueno, i suposo la gent gran també, no?, però jo et parlo dels joves, que no ens sentim representats per la majoria o per alguns dels partits polítics, doncs, que normalment acostumen a dominar, no?, els resultats de les eleccions. O sigui, les polítiques que hi fan, les polítiques que hi proposen, hi ha moltes coses en les que no ens hi sentim representats, i potser això és una mica... el que fa tirar enrere, doncs, el que hi ha l'Alberto, no? De cada vegada fa més mandra anar a votar, doncs, per això, perquè no ens veiem representats.
I és evident que no ens llegim tots els programes, també perquè és a dir, són miler de pàgines, potser 100 cada programa, però sí que ens quedem amb les propostes que surten més als mitjans de comunicació i després a la realitat costa molt veure com aquestes propostes es materialitzen, aquestes que ens pregonaven en campanya. I això ens fa com desconfiar una mica.
Georgina, per què deies que no et senties representada?
Sí, jo crec que no em sento representada al 100% per cap partit polític. O sigui, és evident que no, tot el que proposen no coincideixo 100% amb cap d'ells, però sí que és el que deia, que aquells que tradicionalment són al poder són les classes dominants. I jo, com a dona i com a persona vull dir, proletària, crec que mai em sentiré 100% representada.
Amb això jo no hi estic totalment d'acord. O sigui, entenc que no puguis estar representada pels polítics, però no crec que sigui qüestió de classes socials, la veritat.
Perquè... Digues, Georgina.
O sigui, a què et refereixes? A la política en general, que no té a veure amb les classes socials? O...
No, bueno, perquè has dit que tu no... Has dit, no sé què, com a proletària no t'acabes de veure representada, llavors. No crec que això sigui... Uh-huh. O sigui, evidentment que pots no veure't representada, però no crec que sigui qüestió de que siguis proletària. M'explico?
Sí, sí, t'expliques perfectament. Per això jo crec que, o sigui, ara mateix la gent que, vull dir, els partits que són més votats, sí que crec que no acaben d'encaixar gaire amb la idea de proletariat. Sí, jo crec que sí.
El que intentes dir, Georgina, és que tu, per exemple, no pots accedir a canviar les coses?
Sí.
Interpreto?
Sí.
Consideres que tu, des de la teva posició... no pots canviar coses.
Vull dir, coses és un concepte molt general. Sí que puc canviar coses, vull dir, però sento que la meva decisió no serà tan important perquè aquests que em representin no estan 100% on jo estic, amb la meva classe, per exemple.
Mm. Algú de vosaltres s'ha plantejat alguna vegada participar activament en política a través d'un partit, una organització?
Jo sí que ho he pensat diversos cops, però no mai he fet el pas. No sé si és que no m'he atrevit o què, però sí que considero que arribar, diguéssim, als nivells per canviar coses, com has dit, crec que són uns nivells molt elevats, no?, i que porten molta feina darrere, però bueno, sí que és veritat que es podria provar de fer en algun... àmbit més local, no?, del teu municipi o alguna cosa així.
Alberto?
Doncs jo hi he participat fa anys, però ja fa diversos anys que em vaig anar desvinculant perquè no acabava de trobar-li la utilitat. I per això prefereixo només pensar en moments concrets en aquest vot i la resta de l'any doncs tenir el meu propi corrent d'opinió.
Mm-hmm. Georgina, la participació activa te l'has plantejat alguna vegada?
Doncs no, mai me l'he plantejat, la veritat, si dic la veritat. No me l'he plantejat mai.
O sigui, això d'afiliar-se a un partit polític no va amb vosaltres?
No.
De moment no?
De moment no.
Ara no.
No. Si es volen canviar les coses, encara que sigui molt genèric, però ja sabem i ja ens entenem, de quina manera es pot fer a través, no necessàriament ha de ser a través de la política. Si entenem que tot el que fem és política, també es pot fer a través d'unes altres formes, no? A veure... Alberto.
Jo penso, per una banda, que el nostre vot és important i que aquest fet de participar realment sí que afecta en el dia a dia, tot i que després ens costi veure el representat. Però alhora també en les manifestacions, en com anem reivindicant políticament el que fem en el nostre dia a dia i amb altres actuacions que provoquin aquest canvi o milloren la societat cap al que nosaltres pensem, crec que també és una manera de fer política en el nostre dia a dia.
No, sí, sí, estic d'acord amb el que diu l'Alberto.
Sí, jo també estic d'acord. O sigui, penso que podem fer política el dia a dia combatent doncs, petites coses, petits comentaris, per exemple, però sí combatre problemes que són estructurals sento que és molt més difícil. Però sí, sí que penso que es poden fer coses, petites coses, sí.
Per exemple, ara m'ha vingut al cap, els moviments estudiantils és una manera de fer política, no?
Sí.
Sí.
Sí, no deixa de ser-ho. Jo ara, quan amb el comentari de la Georgina em venia al cap una lluita, no sé, contra el canvi climàtic, que nosaltres podem fer petites accions que d'alguna forma millorin, però per realment solucionar el problema calen decisions polítiques que es prenguin des dels governs i que potser és el que més costa i el més difícil.
Mm-hmm. Però, a veure, mira, ara acabes de posar un exemple. Tots coneixeu els grups que es van generar amb el moviment de la Greta Thunberg, els Friday for Futures, per exemple, no? Que ja sé que em direu, no, és que les cimeres del clima, total, van allà tots, primer, contaminant bastant tot el que poden, i les decisions que es prenen no s'acaben posant a la pràctica, no s'acaben assolint, no? Però d'alguna manera s'ha de poder intervenir, no? Encara que no sigui directament des de la classe política.
Vale, i crec que ja entenc el que vols dir, però sí que és veritat, però tornem al mateix, o sigui, és molt complicat des de baix, diguéssim, fer accions que realment canviïn una estructura tan gran com pot ser un país.
Saps? Home, clar, canviar un país és per això, complicadíssim.
Llavors, o sigui, el que podem canviar és més en el nostre propi àmbit. És a dir, no sé, puc canviar jo la manera... a la universitat, et diria, fins i tot amb els moviments estudiantils, no? O amb problemes que té la pròpia universitat, doncs a través dels alumnes que fem manifestacions o el que sigui, sí que es poden arribar a canviar coses dins de la universitat. Però si vols anar a nivells més alts, doncs ja és molt més complicat i s'ha de fer des del govern.
Exacte, jo crec que, o sigui, com això que em deies de la Greta Thunberg, sí. Vull dir que hi ha moviments tan forts com el d'ella, però són molt puntuals els que han arribat a tenir com un ressò molt important. I manifestacions a la universitat, vull dir, setmanals, vull dir, diàries, hi ha moltes, però que realment tinguin un impacte i que puguin resoldre això, doncs problemes estructurals, doncs en podem pensar poques.
Alberto?
Doncs sí, jo penso igual, que prendre... O sigui, també ajuda molt el paper que fan els mitjans de comunicació. En aquest cas de la Greta va haver-hi un seguiment massiu de com una jove de 15 o 16 anys es plantava davant de tot un sistema i que probablement altres moviments no tinguin perquè no tenen aquesta espectacularitat mediàtica.
Jo ara m'estic preguntant... M'estic preguntant, però és una pregunta que us faig a vosaltres, de què serveixen les joventuts dels partits? És a dir, els partits que tenen, els partits que tots coneixem, perquè la gent jove comenci a bellugar-se ja en l'àmbit polític. Per què serveixen? Us ho heu preguntat?
La veritat és que mai, però bueno, pensant així ràpid, doncs pel que has dit tu, no? Perquè la gent jove es comenci a interessar per la política i es vegi amb cor de canviar coses?
O per què més?
Sí, jo crec que hem d'estar representats d'alguna manera. Hi ha molta gent jove que té molt de criteri, vull dir, i que pot participar activament, igual que una persona que porta més anys a la política, i pot aportar doncs, mirades diferents, vull dir, actuals.
I que alhora jo penso que és una... buscar un futur per aquests partits, o sigui, buscar... que en un futur segueixi havent-hi liderats, és que ara ens trobem en unes eleccions on els candidats cada cop els hi costa, veig, més trobar-los i busquen gent potser més gran i que potser hi estan altres passos en lloc de, a vegades, optar per joves.
Vindria a ser un viver? Un planter? Una masia?
Un planter, una masia, no?
Sí, en certa manera sí.
No només per garantir la supervivència del partit, que potser ho he dit massa així, sinó per garantir que hi haurà relleus.
Exacte, mm-hmm. O per gent que sap que pot fer carrera.
Mm-hmm. Exacte. No? Però començar a preparar-los. Mm-hmm. Sí.
Si ens fixem ara mateix, els partits intenten posar-se allò a la última, no? Amb el tema de les xarxes socials... en plena campanya, doncs les xarxes socials són una eina més i a més molt potent per arribar a un públic com els joves. A vosaltres què us sembla? Us sedueix? No us sedueix? Us arriben els missatges? O continueu tan al marge o tan agnòstics com el...
Doncs mira, jo això... És que li veig avantatges i desavantatges. Avantatges, en primer lloc, pels partits és obvi, no? Perquè poden arribar a un públic que normalment no arriben, que és el dels joves, i per tant, a partir d'aquí, doncs, intentar convèncer-los del seu missatge polític, del que volen fer i tot això. Però, per contra, desavantatges, crec que aquestes xarxes socials que tenen un abast tan massiu es poden utilitzar per donar informació falsa, fake news, per manipular, fins i tot... I crec que aquesta és una part que no està del tot controlada i que no es pot controlar mai, i per tant estic allà en un sentimientos encontrados. No
ho tens massa clar.
No tinc massa clar.
També, a vegades veus que no saben, és a dir, saben interpretar poc alguns partits aquest missatge de xarxes socials, i per desgràcia els que millor l'interpreten són aquells que més intenten manipular i colar aquestes notícies falses que apropin joves cap al seu discurs.
Mhm.
Sí, jo no hi acabo d'estar d'acord. Vull dir, les xarxes socials s'estan utilitzant, vull dir, amb coses tan fortes com Israel o Gaza per polaritzar d'una manera molt extrema les opinions de, dels ciutadans. Llavors, sí, m'arriben aquests missatges, òbviament, o sigui, inclús em sembla estranyíssim quan em trobo com un vídeo TikTok que vol com imitar la generació Z, però és del PP, llavors m'explota una mica el cap. Però jo crec que genera això, en lloc de generar, doncs suscitar ganes de voler votar, inclús genera més odi cap a un partit que és contrari a tu, perquè bueno, per les xarxes socials funcionen per algoritmes, llavors a tu et surt el que és més proper a la teva ideologia o, al contrari, el que et fa més morbo, el que et fa sentir més violència. Llavors, no hi acabo de trobar la gràcia en això.
I els algoritmes sovint estan, jo crec, que algú mal fets i també deixen en mans de certs gestors de xarxes socials i propietaris l'opinió política i com el corrent polític es pot desviar cap als seus pensaments que ells, o els que ells els interessin.
Sí, absolutament. Mm.
Torno a pensar al principi de la tertúlia i no sé si és que el sistema de partits, el sistema polític com l'entenem aquí, és un sistema que veieu que us dona poques opcions i que no us contempla gaire, que no us té massa en compte. No sé si vosaltres penseu que hi poden haver alternatives a aquest sistema.
Jo penso que per la política, o sigui, les eleccions que potser menys ens costa votar i més clar tenim són les municipals per aquesta proximitat amb els candidats, gairebé. I potser hauria d'anar cap aquí el canvi a sistemes polítics més massius que puguem tenir un coneixement una mica més proper dels candidats.
Mm. Sí. Jo volia comentar que al final crec que la majoria de joves tenim la sensació que la política o el govern en si és una espècie de batalla campal que es vol matar a tots entre tots i tota l'estona s'estan tirant pulles els uns als altres i que molts cops per això no s'aconsegueixen canvis significatius en, doncs, en les polítiques del país, no?, en aquest cas. Llavors jo crec que una mica el canvi, estic d'acord també amb el que ha dit l'Alberto, crec que també és una bona opció, però sí que jo valoraria també que s'animin a col·laborar més entre partits i que no es deixin tant, doncs, bueno, si jo aconsegueixo la majoria absoluta, no, ja puc fer jo tot el que vulgui, sinó que tots els partits, siguin de dreta, siguin d'esquerres, que per mi no hauria de ser així, no haurien d'existir ni dretes ni esquerres, però bueno, ja existeixen i ja està. Que dretes i esquerres s'animin a col·laborar entre ells i deixar-se tan de banda, deixar de ser tan rancorosos i buscar més una col·laboració que de veritat benefici el país. Mm.
Sí, jo també penso això de la col·laboració, eh? Però sí que penso que un canvi radical no es pot aconseguir dins un marc tan estricte com és el marc capitalista. Llavors, jo no sé si podem aconseguir un canvi real, però sí que es poden fer sutils coses, per això és superimportant anar a votar. Jo crec que hi ha partits que sí que ens tenen en compte. Hi ha partits que sí que es tenen en compte els joves i llavors per això ens hem de mobilitzar-nos, per això hem de votar.
També som una població que potser el percentatge de joves és molt més petit que el d'altres col·lectius i això fa que alguns partits en la tria mai triïn el col·lectiu jove si hi ha algun moment on hi ha diferència d'opinions.
I tampoc no hi ha massa candidats en aquestes llistes. Si fessin una mitjana de l'edat dels que participen a les llistes, gent jove, diríem, del vostre perfil, uh-huh. Segurament no en trobaríem tants, no?
No, evidentment que no, però és una mica el que dèiem abans, no? Que la gent jove comença des de... Els que es volen interessar en política comencen des de baix i han de passar molts anys i han de passar moltes coses perquè aconsegueixin arribar a dalt, i quan arriben a dalt ja són gent gran. Llavors necessitem un altre cop la visió dels joves, no? Però sí que és veritat que, crec que ho va dir l'Alberto ara fa un moment, que el grup dels joves som un grup, un col·lectiu més reduït, però tot i així, per sort o per desgràcia, seguim votant els mateixos partits de sempre i no votem a partits que ens representin. Llavors, si de veritat tots penséssim igual, no? Votaríem a un partit que ens representi els joves i
un partit de joves? Ho veuríeu? Un partit de joves?
També hi ha joves amb moltes opinions, eh? Vés a saber com trobaríem punts en comú.
Clar. Sí, sí. Per cert, vosaltres veuríeu la possibilitat de poder examinar els nostres polítics, no únicament amb el vot, sinó amb alguna altra eina més?
Examinar? Què vols dir, examinar?
A veure, nosaltres decidim quins polítics ens governen i ho fem únicament amb el nostre vot. O sigui, ni fem un càsting, ni els, si els hem d'aprovar o suspendre, com podríem fer-te tu a la facultat o a un treballador en el seu lloc de feina, molt possiblement hi hauríem molts que no passarien.
A mi m'agradaria poder-lo canviar en menys període dels 4 anys si veus que no estàs d'acord amb el que pensen.
Mm? Home, això de canviar-ho abans dels 4 anys, si lo dels 4 anys entenc, perquè és que al final quan el president o el govern de torn que està manant necessita un temps per aplicar les polítiques que considera necessàries i veure si funcionen. Però sí, suposo que algun tipus d'examen, a part del vot, seria necessari. Ara bé, no
home,
sabia
ara
dir què.
Els mítings ara es fan promeses, no?
Sí, si no es compleixen les promeses, cap a fora, no?
Si tu presentes unes propostes polítiques que et vota el teu votant, si no les acabes complint, és un incompliment.
Sí, sí. En això estic d'acord, sí, sí. O sigui, és un incompliment i... No, sí, suposo que si s'acumulen molts d'aquests incompliments, no, s'hauria de decidir destituir.
Bé, no us veig gaire encisats, amb la política. Potser d'aquí un temps haurem de fer una segona part a veure si han canviat els temps. Marc, Alberto, Georgina, moltíssimes gràcies. Ens tornem a trobar d'aquí unes setmanes. Que vagi molt bé el cap de setmana.
Gràcies.
Igualment.
Adéu-siau.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Sabor.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bona tarda, Catalunya ja està oficialment de campanya electoral i a Sant Cugat, com és tradicional.